Doncs sí, aquestes eren les primeres notes que ens anuncien que arriba el comentari d'actualitat quan manquen 3 minuts per arribar a un quart de 9. I és que aquest passat dissabte lamentàvem la mort als 82 anys d'un dels grans savis del país. Filòsof, antropòleg, assagista, creu de Sant Jordi del 2011 i monjo de Montserrat, el pare Lluís Duch. Per parlar-ne de la seva figura, comptem avui amb Ignasi Moret, editor de Fragmenta i comissari de l'any Raimon Panikkar. Senyor Moreta, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Si hem de parlar de Lluís Duch, què en podem dir d'ell?
Home, ens trobem davant d'un pensador dels grans, no? Algú que es mou a la lliga dels grans, no? Algú que, doncs, mort el Parvallori, mort Panikkar, doncs manté aquesta torxa de l'eclesiàstic que té una gran passió pel coneixement, que té una gran passió pel saber, que té una erudició enorme. Jo sempre he tingut la sensació que Lluís Duch ho havia llegit tot, perquè tant podia parlar de filosofia, d'antropologia, d'història, de literatura, una cultura humanística molt àmplia, de teologia, per descomptat, de religió, de coneixement d'altres religions, també. És a dir, un humanista, algú que té un profund coneixement de la tradició i que aquesta tradició la fa avançar. Algú que té un pensament propi, que sap emparaular el món, com deia ell, sap posar paraules al que veu, crea paraules noves perquè les paraules que existeixen no sempre són suficients per fer aquest exercici d'emparaulament, de comprensió del món, i en aquest sentit algú que... un maître à penser, un mestre en el pensar, algú que ens ha ensenyat a pensar, algú que ens ha ensenyat a llegir la realitat, a tenir llenguatge per llegir la realitat. I en aquest sentit, doncs, hem perdut una figura de primeríssim ordre.
Ens parlava d'aquest emparaular el món, per cert, títol que dona a un llibre en homenatge a Duch de la mateixa editorial Fragmenta, eh?
Sí, quan Duch va fer 75 anys, l'Amador Vega i Joan Carles Anèlic em van dir, home, hauríem de fer una cosa. Hauríem de dir-li al món, ei, que existeix Lluís Duch, que tenim aquí una personalitat de primeríssim ordre i l'hem de... hem de projectar, hem de reivindicar, no? Llavors vam fer aquest llibre d'homenatge, que era una manera d'explicar al món. Tenim a Montserrat un savi molt important, que és Lluís Duch, i la veritat és que el llibre va servir més del que sembla, perquè recordo una vegada que el Lluís Duch em va dir el Moret m'ha muntat més entrevistes en un mes que les que he fet en tota la meva vida. Sí. És a dir, bé, va ser útil perquè la premsa, perquè d'alguna manera es percebés que Lluís Duch era un savi que realment amb qui calia comptar.
I en aquesta paraula al món el segueixen títols tan genials com L'exili de Déu, Religió i comunicació, Religió i política. De què ens solia parlar el pare Duch?
Sí, el Duch fa el que hi en diu una antropologia de la vida quotidiana. És a dir, ell és un antropòleg, per tant, algú que fa treball de camp, algú que investiga les societats humanes, i en el seu cas doncs, no se n'anava a veure societats aborígens, etc., sinó que la seva antropologia era del món d'aquí, d'antropologia de vida quotidiana, no? I en aquesta antropologia la religió hi juga un paper molt important. Ell sempre va dir que... ell sempre recordava, jo soc monjo a Montserrat, jo sóc aquí, no allà, no? Això ho deia en polèmica amb Panikkar, no? Volem dir, doncs, jo no puc ser en dos llocs diferents, jo he de ser en un lloc concret, en el meu cas, doncs, sóc monjo Montserrat, amb tot el que això implica, amb tots els compromisos intel·lectuals, vitals, espirituals que això implica. I, esclar, la singularitat és ser capaç de pensar això amb la gosadia, amb la llibertat interior amb què ho fa Lluís Duch, perquè llegint qualsevol dels seus textos un percep una absoluta llibertat. Duch mai, ell no va aspirar mai a tenir cap càrrec, ni dins del monestir, ni fora del monestir, no anhelava cap càtedra acadèmica, no anhelava espai als mitjans de comunicació, ell no havia de defensar res. I això et dona una llibertat terrible.
No sé si aquesta és una de les característiques dels monjos benedictins de Montserrat, perquè si parlem de Duch no podem deixar d'anomenar, per exemple, un dels grans pensadors també del monestir de Montserrat, com és Hilari Raguer, o tants d'altres, eh?
Sí, 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 era l'R.E., Pius Tragant, el pare Massot i Montaner, anteriorment el pare Andreu Marquès, que també era una de les grans figures intel·lectuals del monestir. És a dir, Montserrat ha donat grans figures, del pensament. L'última conversa que vaig tenir amb Lluís Duch fa ara, crec que 3 setmanes, ell ja es trobava a l'infermeria, i vam estar parlant doncs, una mitja hora, ho vaig trobar molt bé, i em va dir que a l'infermeria hi eren el pare Massot, hi havia el pare Hilari Reguer, el pare Pius Tragant no és de l'infermeria, però que hi anava tot sovint.
Hi havia un consell de savis allà, eh?
I clar, i em deia, fem unes tertúlies, dic, què? Que total, que us ho passeu la mar de bé, no? Sí, déu-n'hi-do. És clar, és la crem de crem, no? O sigui, les grans figures intel·lectuals que té Montserrat avui. Sí.
I encara ha de sortir una obra pòstuma del pare Lluís Duch que es publicarà, crec que està prevista pel gener, eh?
Sí, i segons com, potser encara el desembre el tindrem. Sí, de fet és una de les coses que més em sap greu d'aquesta... em sap greu, hi ha moltes coses, però per la part que em toca em sap greu que aquesta defunció prematura de Lluís Duch no li hagi permès veure publicat el seu llibre El sorgir del laberint, que és una autobiografia, vital, intel·lectual, espiritual, és un resum de la seva obra, fet pel mateix Duch, inserint la seva obra en el que ell en deia el factor biogràfic, no? Ell era molt conscient que una obra sempre sorgeix d'una vida, no? I que es necessita conèixer la vida per entendre el perquè de l'obra. I en aquest llibre, que és el fruit de les lliçons de la càtedra Ferrater Mora que va impartir l'any passat, hi ha aquest debat, no? De manera que tindrem un resum de l'obra de Duch, escrita pel mateix Duch, i que pel fet que l'Atzà ha volgut que fos el seu últim llibre, el seu llibre pòstum, doncs té aquest caràcter que tenen sempre les grans síntesis pòstumes, que és, doncs, de ser llegit com un testament.
Doncs a part de gaudir de rellegir les seves obres de l'editorial Fragmenta, com en Paraula al món, com deia, L'exili de Déu, Religió i comunicació, Religió i política, entre dels altres títols, també podrem llegir a partir, com ens deia el senyor Moreta, del desembre, pràcticament Sortida del laberint, aquesta mena d'autobiografia del pare Lluís Duch. No volia acomiadar Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, sense parlar, perquè ell també és comissari de l'any Raymond Panikkar, de com ha anat aquest any Raymond Panikkar.
Bé. Estem treballant molt per fer conèixer també la figura d'aquest altre gran intel·lectual que ha donat el país, que és Raymond Panikkar. En aquests moments convido tothom a visitar l'exposició que hi ha al Palau Robert. Però el Robert deu anar a l'Empresa de Gràcia sobre Panikkar, és una exposició preciosa per explicar el cosmos Panikkar, el món de Panikkar. I és bonic també que Panikkar i Lluís Duch van tenir una relació intel·lectual i personal bastant intensa. És bonic veure com, per exemple, des de molt antic, és Panikkar, encara que sigui d'una generació més gran, és Panikkar qui cita Duch, més que Duch cita Panikkar. És a dir, totes les idees de Panikkar sobre el mit, el símbol, etc., en gran mesura veuen de la logomítica de Lluís Duch. Panikkar tenia un gran respecte per Duch. Quan Panikkar torna a Catalunya als anys 80, fa un primer llibre en català, el seu primer llibre en català, La joia pasqual, que el publica a Badia Montserrat i el prologa Lluís Duch. Per què? Perquè Lluís Duch és dels pocs catalans que han anat seguint la trajectòria de Panikkar, del Panikkar americà, del Panikkar a l'Índia, etc., quan aquí encara no se'l coneixia, és dels pocs que el coneix i és el que pot fer d'alguna manera de cicerone del lector, de dir, ens ha arribat d'Amèrica un català universal que es diu Raymond Panikkar, que ara s'ha establert a Tavertet, aquí hi ha un tast de la seva obra, llegiu-lo, no? Després, evidentment, doncs, els anys passen, les trajectòries es van definint cadascú la seva i Lluís Duch s'acabarà allunyant més aviat de Panikkar, per això que deia abans, perquè Lluís Duch se sent monjo a Montserrat i diu, jo, a diferència de Raymond Panikkar, no puc ser aquí i allà a la vegada, no puc ser a l'Índia i a Europa, no puc ser l'hinduisme i el cristianisme al mateix temps, no? Però, bé, malgrat les discrepàncies, o gràcies a les discrepàncies, que també doncs, donen vida, la relació intel·lectual Lluís Duch-Raymond Panikkar va ser una relació molt bonica, que mereixeria que algun dia l'estudiéssim i la poséssim sobre la taula.
En seguirem parlant des de tot plegat segur, des d'aquests micròfons de Ràdio Estel. Ignasi Moret, editor de Fragmenta i comissari de l'any Raimon Panikkar, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar.